Amigues, amigues que amics de la música, com ja sabeu, durant molt de temps al llarg de l'any passat vàrem estar fent una mena d'entradeta amb fragments de poemes de Vicent Andrés Estellés com a una mena de reacció a l'estúpida actitud del llavors conseller de Pseudocultura del Consell del País Valencià. En acabar l'any vam pensar que la nostra missió, que no és la d'aquestes coses, estava ja completa més o menys. Però avui n'hi ha una circumstància que no vull deixar passar, que és que el dia 30 de març, és a dir, el diumenge proper, i el seu poble a Burjassot, se va fer una sèrie d'actes durant el matí al seu poble per acabar d'arredonir tots els actes que moltes associacions civils de la vida valenciana varen estar fent com a homenatge al nostre poeta nacional. No vull deixar doncs, de recordar aquesta circumstància, l'acte que el diumenge 30 es farà a Burjassot al llarg del matí i com a cloenda d'aquelles coses que vaig estar fent publicant fragments de poemes de l'Estellers, vaig a llegir com a acomiadament d'aquesta celebració que vàrem fer al llarg de tot l'any anterior, que vol ser el meu molt humil homenatge i col·laboració amb aquesta cloenda d'actes en memòria del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellers. Sabia que vindries, que ja era l'hora de parar la taula dignament, d'obrir la porta i enramar el vent en les paraules de la primavera. Amor i més amor d'aquell que espera, amor i més amor d'aquell que sent la Pentecosta de l'amor i l'advent i en el vent el gran crit de la bandera. Tenia a punt, amor, totes les coses perquè sabia que vindries, ara amb un escàndol de sonets i roses. Amor i més amor, i més encara, i ave maries i vitralls i aloses i tots els blats novells de la tarara.
Els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. De vegades ens sorprèn veient que determinat músic o determinat aspecte musical no ha estat encara tractat al llarg de més de 700 programes que ja portem fets. Aquest és un d'aquests casos en els que determinat músic i determinat estil de pas, diguem-ne que ha estat com bandejat, pot ser perquè no m'entusiasma, cal dir-ho tot, però que de tota manera, com en tots els llocs, n'hi ha coses estimables i coses que no ho són tant, almenys per a aquell que està fent el programa i que per tant és el que tria. Parlem en aquest cas d'allò que s'anomena minimalisme. I el cas és encara més cridaner quan precisament el músic del qual anem a escoltar avui algunes coses és precisament aquell que en un moment determinat, en la seva joventut, nascut en l'any 1944 en Anglaterra, i exercint de crític musical va ser la primera persona que encunyà el terme minimalisme, referint-se a les coses que, sobretot als Estats Units, estava fent gent com Philip Glass. Però és que ell també és una de les personalitats més conegudes, destacades i prolífiques dintre d'aquest camp que ell mateix anomenà minimalisme i que ha estat realment molt treballat per ell, havent conreat pràcticament tots els gèneres haguts per haver, des de la música de cambra fins a bandes sonores de pel·lícules i, sobretot, i ell diu que és allò que més li agrada, òperes. Òperes molt singulars des de la perspectiva dels afeccionats a l'òpera clàssica, sobretot italiana, però òperes, en definitiva. Estic referint-me a Michael Nyman, una persona que, com resulta quasi obvi, inicialment va fer música molt experimental, després va estar fent, com hem dit, coses molt variades i que realment la seva consagració com a músic popular i conegut va ser amb l'elaboració de la banda sonora d'una pel·lícula anomenada El Piano, estrenada l'any 1993, que va tindre, a part d'uns quants Oscars com a pel·lícula, molt merescuts per cert, va tindre unes vendes espectaculars de la banda sonora de l'ordre de milions de discos, i que no era ni més ni menys que la continuació d'una tasca que ell havia estat fent prèviament en algunes de les obres del seu amic, el director Peter Greenaway, anglès, molt experimental absolutament. Les seves pel·lícules, la majoria són pel·lícules de difícil digestió, diguem-ne, per una vesprada de diumenge, però que tenia la seva música com a font sonor. A més, organitzat el treball d'una forma un poc atípica. En lloc de, com és habitual, o bé encarregar una música donant-li una certa idea de què es vol, o bé directament fent la música sobre les imatges, en aquest cas solia ser el contrari. Era el Nyman el que feia primer unes músiques i després el director les anava acoplant, tallant i ajustant a les imatges que ell anava fent. Al programa d'avui anem a fer músiques d'aquestes primeres pel·lícules que va fer en el Peter Greenaway, junt amb també música de la pel·lícula del piano. No van a ser, òbviament, les partitures completes, sinó que va ser una mena com d'amanida de trossets d'algunes pel·lícules que van estar editades conjuntament ja fa temps en un disc que s'anomena The Piano Concerto i altres temes de Michael Nyman. La primera obra que aneu a escoltar és una suite que va fer el propi Nyman sobre les peces de la pel·lícula El Piano, dirigida, per cert, per la neozelandesa Jane Campion. L'estil, evidentment, és d'allò que se diu minimalista, que més o menys ve a ser que n'hi ha una certa repetició molt constant, molt insistent, d'un fons sobre el qual es va construint altres melodies. Dit d'una forma molt aixina, diguem-ne, possiblement molt incorrecta per la meva part, però ara veureu el que vull dir-vos si és que no conegueu aquest estil. Anem, doncs, a escoltar la suite que va escriure el Michael Nyman sobre la seva música per a la pel·lícula El Piano, que ell anomena The Piano Concerto. Està interpretada per la pianista Catherine Stott, per la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, i la dirigeix el propi Michael Nyman.
A part de tindre les gravacions en diverses orquestres i solistes, Michael Nyman té la seva pròpia agrupació, una orquestra que ell anomena The Michael Nyman Band, de formació relativament variable i que és la via per la qual ell segurament es troba més còmode a l'hora d'interpretar les seues peces. En un cert moment, i no sé si encara ho fa, jo vaig tindre l'oportunitat, ja fa un grapadet d'anys, segurament el segle passat, d'escoltar un concert en el Palau de la Música de València d'aquesta Michael Nyman Band. I tenia una peculiaritat que ha estat, per una part, molt aplaudida per alguna gent i per altra part absolutament rebutjada per la crítica, diguem-ne, més estàndard, possiblement més conservadora, de la música clàssica, que era que el grup sonava evidentment en directe, clar, però a més n'hi havia una amplificació i es produïa un efecte sonor curiosíssim i realment molt eficient sonorament parlant. No sé com explicar-ho millor, però era una cosa curiosa que mai més he tornat a veure i que ha tingut, com he dit, unes crítiques molt dures, perquè a més, clar, lamentablement, als discos no es podia escoltar aquest efecte, perquè als discs escoltava sols la gravació que estaves sentint. No estava aquest doble so, un cert eco per part de l'amplificació de la música que estava sonant en aquest mateix moment. La música que escoltareu a continuació està interpretada per eixa Michael Nyman Band, dirigida per ell, òbviament, i se correspon a algunes de les peces d'una de les pel·lícules del Peter Greenaway que s'anomenava El contracte del dibuixant. Una pel·lícula realment novedosa, absolutament sorprenent, i sobretot en aquell moment, estem parlant de finals dels 90, que va tindre un gran èxit la seva banda sonora, prou més que la pel·lícula. Anem doncs a escoltar tres fragments que es corresponen a les anomenades Chasing Sheep is Best Left to Shepherds, A Night for Optical Theory i The Garden is Becoming a Rob Room. Són peces curtes, òbviament, perquè estan referides a escenes de la pel·lícula, però de tota forma formen un cos, no tenen realment una disparitat musical entre elles. Thank you. L'estil del Michael Nyman ha estat de vegades definit, segurament amb certa raó, perquè ha estat una cosa que ell mai ha, diguem, de rebutjat de manera clara, de minimalisme barroc, en el sentit que moltes de les seues peces, encara que òbviament no sonen a música barroca, sí que són interpretacions, inspiracions, composicions basades en peces del barroc anglès, un barroc que tenia, per exemple, a Handel o a Purcell com a les seues més destacades figures, junt amb altres, evidentment. Ve això a compte de que, malgrat que la música readaptada va estar utilitzada en una de les pel·lícules del Greenaway, una anomenada El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant, és una peça que va estar inspirada i encomanada per a un funeral d'un incident que va ser molt famós en l'època i que fins i tot ha tingut repercussions a l'hora d'organitzar les seguretats en els partits de futbol. Uns incidents en els que els aficionats del Liverpool varen atacar als aficionats italians, de manera que varen morir 39 persones i varen haver, òbviament, molt més ferits. L'incident va ser una autèntica vergonya perquè, per raons de no encara complicar més les coses, les autoritats varen decidir que el partit s'iniciara perquè tot això havia ocorregut abans de que s'iniciara el partit. Una cosa que, en fi, em sembla vergonyosa des de tots els punts de vista, a part de terrible. Doncs bé, per al funeral d'aquestes persones es va encomanar a Michael Nyman una peça que es va estrenar el 15 de juny de 1985 per al funeral i que no s'ha tornat a interpretar com a tal i íntegra en cap moment posterior i que, com hem dit, el Michael Nyman va reutilitzar materials d'eixa memorial, d'eixa marxa fúnebre que es va compondre per el Michael Nyman per eixa ocasió, per a una pel·lícula del Greenaway que s'anomenava El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant. La peça incorpora i es basa, segons el propi Nyman va comentar, en una seqüència musical d'una ària d'una òpera de Henry Purcell. No és la primera vegada ni va ser la darrera que la música dels barrocs anglesos va inspirar músiques a Nyman, encara que no tan sols aquests tipus de músiques han estat, diguem-ne, en el rerefons de la construcció, així com, per exemple, va tindre també interès en músiques hindús, músiques asiàtiques, una persona realment inquieta que va tindre en un cert moment la trista oportunitat d'escriure una peça per al funeral. Esta és la peça que escoltareu, s'anomena Memorial i està interpretada per la Michael Nyman Band dirigida per ell. Encara que no està dividida en moviments, sí que té parts de les quals la més impressionant possiblement siga la darrera, en la que la intervenció vocal subratlla el dramatisme del moment. Thank you.
I fins ací el programa d'avui dels Camins del Músic, un programa que s'emet a Ràdio Clara, l'emissora llibertària de la ciutat de València, al 104.4 de la freqüència modulada, és dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i el dimarts següent a les 5 de la matinada, i que es pot escoltar també en streaming des de l'app de Ràdio Clara, en molta millor qualitat, evidentment, que en qualsevol ràdio. També es penja el programa en l'iVox, en la part corresponent al nostre programa de Ràdio Clara, i, clar, en la nostra web podcast, caminsdelamusica.net, on podreu veure i enterar-vos d'altres coses sobre aquest Michael Nyman, del qual continuarem posant música el següent programa. Així que per avui anem a deixar-ho córrer, i tan sols amb una postila. Havia deixat d'esmentar el tema de Gaza. Lamentablement, cal tornar sobre el tema de Gaza. La massacre continua. Fins quan? No ho sabem. Ara les cartes les barallen determinats personatges prou sinistres que són com poc a fiar a l'hora de comptar en ells per al tema dels drets humans. Però aquest és el món en el que estem. I fins avui anem a deixar-ho córrer ja i acomiadar-se fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Amigues, amics, molta salut per tothom.